Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, matinada ben fresca, abrigueu-vos, però a la tarda, vent de garbí important, destacable.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 4 de novembre, a les 8 del matí. Comencem el supermatí amb el repàs de totes les notícies de casa nostra. Ara sentíem l'Isaac tot plegat en un matí força fred. Ara mateix tenim doncs unes temperatures d'11 graus a Palamós. En el cas de Begur són de 14, 11 graus i mig a Palafrugell i 9,6 a Calonja. Tot plegat en un supermatí que avui us explicarem diversos temes, com per exemple el balanç del Festival Brots, que tanca la primera edició, l'inici de les obres al Centre Fraternal, o que, per exemple, Castellplatja d'Aro i S'Agaró ja tenen tot a punt per encendre els llums de Nadal ja d'aquí uns dies. També doncs avui entrevistarem, en aquest cas, a l'alcaldessa i regidora de Jafre, Elia Bentí, per conèixer doncs quina és l'actualitat del municipi i també, com que és dimarts, doncs parlarem de literatura amb la Teresa Calabús. Però comencem doncs amb l'ampliació dels titulars. Marta Castany, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Festival Brots tanca la seva primera edició amb èxit de públic i una forta implicació del territori.
La proposta ha consolidat un model cultural arrelat al territori i obert a la contemporaneïtat.
Aquest dilluns al matí han començat les obres de reforma del teatre del Centre Fraternal. De Palafrugell, la primera fase inclou treballs estructurals i de seguretat per adequar l'edifici a la normativa actual. El projecte impulsat pel centre rep el suport de diverses institucions i es farà per fases per garantir-ne la viabilitat econòmica. Però també tenim altres temes, perquè Castellplatja d'Aro i S'Agaró engegaran els llums de Nadal el pròxim 15 de novembre. Marta.
També es vendran calendaris d'advents solidaris i s'ha instal·lat un gran desplegament de llums i activitats per tot el Nadal.
Això vol dir el dissabte de la setmana que ve. I l'oli empordanès serà protagonista del primer mercat de l'oli nou de Barcelona.
L'esdeveniment inclourà tastos, tallers i show cookings com el de la cuinera Yolanda Bustos. L'objectiu és apropar el valor de l'oli verge extra català a la ciutadania.
Xavier Ferrer presenta De l'Empordà al món, un llibre que recull les vivències de 7 anys de viatge fets entre els amics durant els anys 80. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Què ens pots explicar?
L'autor torruellenc destaca en una entrevista al Supermatí la lentitud i profunditat d'un procés que ha culminat dècades després amb l'edició del llibre gràcies a Edicions Calígraf.
I el Museu de la Pesca de Palamós proposa recordar la història de la flota pesquera amb imatges antigues.
L'activitat titulada Barques al Port servirà per recordar l'evolució del port i la flota pesquera de Palamós a partir de fotografies antigues. Els assistents podran identificar col·lectivament persones, escenes i racons dels fons del museu.
I Begur impulsa una nova campanya per esterilitzar gats domèstics i ho faran amb un preu reduït.
Cal fer preinscripció el 12 de novembre i implantar un xip per 39 euros. La iniciativa busca garantir el benestar animal i recorda que el maltractament està sancionat per llei.
I avui a Palafrugell s'organitza el taller Diversitat pel Benestar, una proposta que convida a descobrir com la diferència ens enriqueix i contribueix al benestar col·lectiu. Una activitat avui a les 6 de la tarda al local del Consell de la Gent Gran de Palafrugell, recordem, a la plaça 11 de setembre, número 11. Les 8 i 3 minuts, més enllà del Baix Empordà, passen coses. El Parc Astronòmic del Montsec ha instal·lat un nou radiotelescopi que permetrà observar el cel tant de dia com de nit, faci el temps que faci. L'aparell té 3 metres de diàmetre i entrarà en fase de proves abans d'acabar l'any. És el quart telescopi que el Centre d'Àger estrena aquest any i forma part d'un projecte finançat per als pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat. La instal·lació arriba poc després de l'11è Festival d'Astronomia del Montsec. I la Generalitat ha començat les trobades amb el món local per explicar el nou pla territorial de les energies en renovables. El document, encara preliminar, preveu reservar un 1,2% del sòl de Catalunya per instal·lar-hi parcs solars i eòlics, l'equivalent a 383 quilòmetres quadrats. Els municipis tindran marge per decidir on ubicar les instal·lacions, però hauran d'acceptar almenys una de cada 10 zones prioritàries definides pel govern. El pla es posarà a exposició pública l'any vinent i podria entrar en vigor el 2027. I a Barcelona, AstraZeneca ha inaugurat el seu nou centre d'innovació, l'edifici Estel. Ara mateix hi treballen més de 1.600 persones de més de 60 nacionalitats. L'espai ocupa 9 plantes i vol accelerar el desenvolupament de tractaments oncològics, cardiovasculars i respiratoris. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que la seu situa Catalunya com a referent en recerca biomèdica. I el Tribunal Suprem continua avui les declaracions de testimonis en el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Se l'acusa d'haver revelat informació del cas de frau fiscal que afecta la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Entre els citats hi ha el mateix Alberto González Amador i també Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de gabinet de la presidenta madrilenya. El judici és inèdit perquè és la primera vegada que un fiscal general s'enfronta a un procés penal. I la Guàrdia Civil apunta ara el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el cas Koldo. Un informe de més de 300 pàgines conclou que l'empresari Víctor Dialdama influïa en les compres de material sanitari a les Canàries mitjançant l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i també el seu assessor, Koldo García. El document descriu pagaments en recurrents, adjudicacions irregulars i pressions en la tramitació. L'entorn de Torres afirma que el ministre va actuar correctament i nega totes les acusacions. I al Congrés dels Diputats arrenca avui la comissió d'investigació sobre la gestió de la DANA al País Valencià, tot plegat un any després del temporal que va causar 229 morts. Declararan familiars de víctimes i testimonis directes dels fets en un format especial pensat per facilitar les intervencions. El president valencià en funcions, Carlos Mazón, que acaba de dimitir, compareixerà el dia 17 de novembre. I paral·lelament, les Corts Valencianes han convocat també Pedro Sánchez, diversos ministres i responsables polítics. Aquesta és la informació que us expliquem fora del Baix Empordà, ara que són les 8 i 6 minuts. I ara és moment de repassar tot seguit el temps que tindrem avui i els pròxims dies. Isaac Vilà, molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Avui i demà dia tranquil, però esperem pluja aquesta setmana.
Comencem la jornada d'avui dimarts, encara plenament assolellada i amb una mica de boirina. Això sí, ja mirem, si mirem cap a mar, ja podem veure una línia de nuvolositat i els núvols que van ràpidament corriguent de sud a nord, i és que ja es prepara aquesta garbinada que tindrem avui dimarts, que serà pràcticament el fenomen més destacable. Com dèiem, avui, però encara la matinada ha estat freda, per tant, abrigueu-vos ara mateix quan sortiu de casa, i és que la temperatura ha baixat una mica també més. Per què? Perquè s'han format aquestes boirines, l'aire fred s'ha pogut, després d'una matinada tranquil·la, l'aire fred s'ha pogut assentar bé fins al fons de la vall i, per tant, comencem amb aquesta jornada més fresca que no pas ahir. Però atenció, perquè al migdia la temperatura tornarà a pujar i és que aquest vent de Garbí farà pujar la temperatura. Aquest vent de Garbí serà el precedent, és el precedent, una situació clàssica d'un front actiu, un front, un canvi de temps que ens vindrà a partir de dijous i es presenta actiu amb pluges abundants. Ara bé, això serà dijous. Encara demà dimecres esperem un augment de la nuvolositat i encara amb vent de Garbí, amb una temperatura que serà força suau. Ja no esperem una matinada tan fresca com la que hem tingut aquestes properes jornades. Doncs propera parada, proper canvi de temps, aquest dijous amb l'arribada de pluges d'un temporalet marítim de xaloc i aviam si podem regar definitivament el territori com és merescut, ja que aquest mes d'octubre ha estat molt i molt sec aquí al Baix Empordà.
Gràcies, i ara el comentari de Dani Chicano.
És un fet inqüestionable que els darrers anys a comarques gironines ha disminuït el nombre de grups de teatre amateur. Vull dir dels bons, dels que aspiraven a fer posades en escenes amb rigor i passió, amb il·luminacions, escenografies i vestuaris professionals o gairebé. Un rigor que aplicaven en la tria de les obres que decidien portar endavant i que els duia a presentar espectacles semiprofessionals i en alguns casos els va permetre fer el salt a la professionalitat sense pretendre-ho, com va ser el cas del Cor de Teatre de Banyoles. Però no és dels banyolins que m'agradaria parlar aquí ara, sinó d'una altra companyia que no ha fet el salt a la professionalitat, però que pertany al grup dels que parlava a l'inici i que encara es mantenen al peu del canó. Em refereixo a la Funcional de Figueres, que el 8 de novembre, a les 8 del vespre, presentarà al Teatre Municipal Figuerenc al Jardí el documental i el llibre La Funcional Teatre, 35 anys trepitjant escenaris. La companyia, vinculada des dels seus inicis al Casino Menestral Figuerenc, celebra, esclar, el seu 35è aniversari i ho fa amb un nou muntatge, una peça de Jenny Holland, absolutament recomanable, escrita per Àngel Burgas i dirigida per un dels cofundadors i pals de paller de la companyia, en Josep Maria Cortada. Un molt bon intèrpret i director que n'ha après, sobretot, veient teatre, i n'ha vist moltíssim. La Funcional, l'hereva d'una dilatada tradició teatral figuerenca, és d'aquelles entitats que qualsevol ajuntament voldria tenir. Es tracta d'un agent cultural imprescindible, d'un actor necessari en el teixit associatiu, d'una eina de cohesió social de primer ordre i, en darrera instància, d'un canalitzador de vocacions artístiques. És per això que el seu ajuntament l'ha distingit enguany amb la Fulla de Figuera de Plata 2025. N'he vist un nombre gens menyspreable dels seus muntatges, així desordenats que jo recordi les dues versions de La nit de les tríbades, Revolta de bruixes, Oncle Vanya, Dansa de gos, La solució final, La gavina, El jardí dels cirerers, La senyora Sade, La soga, Hotel Sorrento, 12 sense pietat, Tres germanes, Un cor normal, Dues dones, El ball, Advertència per embarcacions petites, Mare coratge o Les criades, i alguna altra segur que em deixo. Totes amb el mateix segell de rigor i qualitat. N'he gaudit molt i he descobert alguns intèrprets, una qüestió irregular en qualsevol grup amateur, d'un molt bon nivell. La Núria Rodón, fent de Jenny Holland madura, està molt bé, per exemple. El mateix Cortada, en força ocasions, en Jaume Parés, la Dolors Turo, en Salvador Torres, l'Anna Torró, també som dins d'aquest grup. La continuïtat de la funcional, el seu vigor i la seva força, és un homenatge colossal a la Remei, l'Helena, la Dolors, en Joan i la sempre alegre Carmeta, perquè serven el seu esperit per molts anys.
Moltes gràcies, Dani Chicano.
Supermatí. El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, continuem en directe al Supermatí per conèixer tota l'actualitat del Baix Empordà, i avui volem parlar amb l'alcaldessa de Jafre, Èlia Bentí. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Perquè tenim ganes de conversar cada setmana doncs, amb alcaldies del municipi per conèixer doncs, com és l'actualitat política a cada un dels municipis, però com va tot, com és l'actualitat de Jafre?
Bé, nosaltres som un poble petitó, però no estem despenjats del que passa al nostre entorn i per tant, tenim molta feina a assumir doncs, moltes de les qüestions que cada dia, tant veïns i veïnes com altres administracions ens entren aquí a l'Ajuntament i per tant estem amb molts temes oberts.
Esteu preparant la Festa Major, no?
Sí, aquest cap de setmana vinent.
I com va? Com van els preparatius?
Molt bé, de fet, això, de divendres a diumenge tenim previst celebrar la Festa Major de Jafre, que és en honor al patró Sant Martí, i bé, tenim una comissió de festes molt, molt activa que s'ocupa doncs, de gran part de l'organització de la Festa Major. Però com a Ajuntament doncs, estem aquí per recolzar i assumir tot allò que faci falta.
Quins actes hi haurà per la Festa Major?
Mira, comencem el divendres dia 7 amb un acte que ens fa molta il·lusió, que ha proposat justament la Comissió de Festes, l'entitat Nova Jafrenca, que és és un sopar popular solidari que els beneficis dels quals es recapten a favor de les entitats de suport i ajuda contra el càncer. Per tant, és un sopar solidari que esperem doncs, poder recollir fons. I previ a aquest sopar, per primera vegada, es proposa doncs, d'entregar un reconeixement, se n'hi ha dit, doncs, Premi al Jafrenc de l'Any, a una persona doncs, que doncs, per la seva trajectòria i per tot el que ha portat en el poble de Jafre doncs, mereix aquest reconeixement públic. I aquesta mateixa persona serà seguidament qui adreçarà unes paraules en format de pregó. Per tant, és una proposta que no s'havia fet cap any i ens fa molta il·lusió doncs, de poder-la celebrar. I llavors el... Perdona, digues.
No, sí, continua.
No, que continuem el dissabte, el dissabte al migdia fem un vermut cultural que inclourà la presentació del llibre 100 motius per estimar la sardana, ja que estem en context de Festa Major i en una Festa Major del nostre país no pot faltar una ballada de sardanes, que serà el diumenge, en aquest cas, però el dissabte presentem aquest llibre en format d'això, de vermut. Llavors, a la tarda hi haurà el partit de futbol de Festa Major, també hi haurà inflables i parades de Festa Major tant pels petits com pels més grans. I la nit jove, els més joves del poble s'han doncs, esmerçat molt a preparar-la i a fer venir els grups que els hi agraden i, per tant, nosaltres recolzant doncs, aquestes iniciatives i acabarem el diumenge amb l'ofici solemne Sant Martí, acompanyada musicalment amb la Copla Ciutat de Girona, i en acabat de la missa doncs es farà un petit concert amb peces musicals que oferirà la pròpia Copla, tot seguit un parell de sardanes per agafar gana per anar a dinar, i després de dinar, a mitja tarda, acabarem la festa major amb l'audició de sardanes amb la mateixa Copla Ciutat de Girona. Per tant, sou tots i totes convidats a la festa major.
Anava per dir que la majoria d'activitats són local social, no?
Sí, gairebé totes són al local social o a la terrassa o a la pista poliesportiva o al camp de futbol, és a dir, a tot l'entorn de la zona del Pedró. I perquè, bueno, allà, diguem-ne, és el lloc que aplega tots aquests espais que ens permeten, doncs, fer activitats simultànies i acollir, doncs, tota la gent que vingui.
Una agenda, doncs, molts actes que s'organitzen aquest cap de setmana. Hi ha algunes novetats respecte a altres anys? Ja ens apuntaves alguna? Quines són?
Sí, una d'elles és aquest pregó i entrega de premi a Jafrenc de l'any. El sopar també és una novetat d'aquest any, perquè altres anys, per col·laborar amb l'entitat de lluita contra el càncer, es feien altres activitats, però aquest any s'ha considerat que era oportú, doncs, fer un sopar i així lligar-ho tot en el divendres. I els altres actes, doncs, són actes que ja s'han anat fent en anys anteriors i que, bueno, que tots ells, doncs, tenen el seu espai en aquesta festa major.
Parlàvem, no, del Jafrenc de l'any. Ens pot avançar alguna cosa sobre aquests premis? O qui podria ser la persona guardonada?
Crec que no estic autoritzada per dir, per desvetllar qui s'endú aquest premi, perquè ja que és una primera edició, el que sí puc dir és que l'entitat cultural, la Nova Jafrenca, dins la seva junta, ha escollit, doncs, una persona que diguem-ne que no hi ha dubte de que mereix aquest reconeixement per, com deia, per la seva trajectòria, per la seva aportació a la vida i a la història de Jafre. Amb això hi ha moltes persones de Jafre sabran a qui em refereixo, però de totes maneres volem mantenir aquest, diguem-ne, aquesta incògnita fins al moment. I llavors també dic que el premi consta d'una peça artística que ha elaborat precisament un artista jafrenc amb motiu d'aquesta entrega d'aquest premi.
Doncs ens haurem d'esperar, eh? Evidentment. Sí que amb aquestes pistes suposo que sí que la població de Jafre ja s'imagina qui serà la persona guardonada. En tot cas, també, doncs, pendents del temps, patiu per la pluja?
Dies enrere sí que marcava pluja el cap de setmana. Ara mateix, avui encara no ho he mirat, però sí que cada dia va canviant la previsió, i el que esperem, creuem els dits, és que se'ns regali un estiuet de Sant Martí, no? Com se sol...
Com de la tradició.
Com sol passar, i tinguem una festa major acompanyada d'un bon temps.
Espereu molts visitants en aquesta festa?
Bé, és el que dic, que som un poble petit, però sí que és veritat que hi ha una certa tradició, i la nit jove sí que arrossega força gent que ens ve, diguem-ne, d'altres pobles veïns, i per tant sí que esperem que sigui concorreguda. També amb el tema de les sardanes, sorprenentment sol ser un acte molt concorregut, s'omple el local social de gom a gom, i per tant bé, la majoria d'actes sí, hi ha concurrència, hi ha molta gent, tant del poble com també gent que bueno, nascuda o viscuda aquí i que es retroba, no? Perquè la festa major és això, és la trobada de les persones i l'estar junts.
Estem parlant amb l'alcaldessa de Jafra, Èlia Ventí, sobre la festa major que tindreu aquest cap de setmana. Hi ha algun detall que no haguem explicat?
Jo crec que ho hem repassat força tot, eh? Tot el programa de cap a cap. De fet, dir això, que la nostra festa major és Sant Martí, que Sant Martí és el dia 11 de novembre, però que això, la festa la celebrem, diguem-ne, aquest cap de setmana previ.
D'acord, doncs, que vagi molt bé la festa. Abans d'acabar, si algú vol consultar tota l'agenda en detall, on la pot trobar?
Sí, per via web, doncs, a la web de l'Ajuntament està tot publicat, tant el programa de festa major com la resta d'agenda i d'activitats que hi ha al llarg dels mesos. I també a nivell de xarxes socials, Instagram sobretot, doncs la comissió de festes també publica tots els actes.
Doncs bé, Èlia Ventí, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Les 8 i 24 minuts, moment, doncs, de continuar el Supermatí amb tota l'actualitat del Baix Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I comencem parlant del Festival Brots, que tanca la primera edició amb èxit de públic i una forta implicació del territori. La proposta ha consolidat un model cultural arrelat al territori i obert a la contemporaneïtat. Marta Castany.
El Festival Brots ha tancat la seva primera edició amb èxit d'assistència, 8 espectacles amb totes les entrades venudes i una gran complicitat del territori. Celebrat del 30 d'octubre al 2 de novembre, ha transformat esglésies, places i trulls d'oli del Baix Empordà en escenaris on han conviscut art, natura i comunitat. La iniciativa, dirigida per Montse Faura i impulsada per Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha comptat amb la col·laboració de pagesos, cuiners, artesans i productors locals, que han aportat producte, coneixement i implicació en un projecte que neix profundament arrelat a la terra. Entre els moments destacats hi ha hagut el concert íntim de Clara Peia a Bellcaire d'Empordà i la jornada de Cluenda a Monells amb Anna Ferrer, Judit Nederman i altres artistes. També ha tingut un gran ressò el Tour Brots, un recorregut pels pobles de Fonteta, Pere Tallada, Font Clara, Sant Iscle d'Empordà i Fonolleres, que ha combinat creació artística i cuina local en una proposta sensorial que ha posat en valor el producte de proximitat. Amb aquesta primera edició, Brots es consolida com una nova cita cultural de referència per a la tardor catalana, connectant tradició i contemporaneïtat a través de l'art, el territori i la gastronomia.
Doncs bé, moltes gràcies, Marta. Parlàvem ara d'activitats aquest cap de setmana. A Jafra celebren la festa major, però també tindrem la festa petita a Palafrugell amb cultura popular. Tota una sèrie d'actes, doncs, que tindrem també aquest cap de setmana, amb propostes, doncs, organitzades bona part amb la colla gegantera de Palafrugell i l'Ajuntament, amb activitats familiars, música tradicional i trobades geganteres en honor al patró del municipi. Tot i que el dia de Sant Martí és l'11 de novembre i que, per tant, això vol dir que cau el pròxim dimarts, d'aquí una setmana, el gruix de les activitats es trasllada aquest cap de setmana per afavorir la participació. Els carrers i places de Palafrugell s'ompliran de gegants, sardanes i activitats infantils. De fet, el dissabte a les 10 del matí hi haurà el concurs de dibuix infantil Gegants de Palafrugell als Ametllers, acompanyat d'un taller de portar gegants. A 11:45 a plaça Nova hi haurà la plantada dels gegants convidats de fora de Catalunya, provenents de Valtierra, de Navarra, Fraga, Aragó i Benicarló al País Valencià. I al mateix temps, la copla Vila de la Jonquera hi farà una ballada de sardanes seguida de la rebuda de colles i la cercavila de la festa major fins als Ametllers. La jornada continuarà amb activitats infantils i la presentació del nou gegantet de Palafrugell. I a 13:45, una botifarrada popular tancarà el primer dia de la celebració. Ja diumenge arribarà la novena trobada de gegants amb colles d'arreu del territori de parla catalana. Hi participaran els gegants de Valtierra, la Pilar i en Manguel de Fraga, Antolo i la Mar de Benicarló i, per primera vegada, la parella de Sant Hipòlit de Salanca de la Catalunya Nord. També hi prendran part els gegants de Pals, de Pineda de Mar, la Bisbal d'Empordà, Sant Esteve d'en Bas i, de manera especial, especial les rèpliques dels gegants vells de Palamós, absents a Palafrugell, des de l'any 1963. Els convidats d'honor d'aquesta edició seran els gegants vells de Torroella de Montgrí i els gegants antics de Sant Feliu de Guíxols, dues parelles històriques del territori. I la festa clourà diumenge a la tarda amb la ballada de Sant Martí a l'interior de l'església parroquial i una cercavila fins a Plaça Nova. I el Teatre del Centre Fraternal de Palafrugell ja està en obres. Aquest dilluns ha començat la primera fase de la reforma. Es tracta d'una actuació essencial per garantir la seguretat, la funcionalitat i la continuïtat d'aquest equipament històric, considerat un símbol de la vida cultural i associativa del municipi. La reforma preveu una posada a punt integral que permetrà adequar l'edifici a la normativa vigent i recuperar-ne el valor com a espai de referència per representacions teatrals, concerts, activitats populars i trobades socials. La primera fase inclou els treballs estructurals i de seguretat, l'adequació a la normativa contra incendis, el reforç i l'ignifugat de l'amfiteatre i la millora de la planta baixa, el vestíbul i l'escenari. Els terminis d'execució dependran de factors tècnics i administratius. El president de l'associació Centre Fraternal, Xavier Llimona, ho ha explicat a la presentació.
Es treballarà en el bloc del vestíbul i el teatre, amb ignifugació. Guanyem sortides d'emergència, guanyem una sortida d'emergència a la planta baixa i a més podem donar una sortida d'emergència més pels dos pisos del centre, que la nostra intenció fins ara hi havia un pis que estava tancat al públic, és tornar-lo a obrir al públic i tornar doncs, a tindre l'esplendor d'aquest magnífic teatre.
El projecte és fruit de la col·laboració entre el Centre Fraternal, Societat Cultural i Recreativa, però també amb l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El consistori destinarà 120.000 euros anuals durant 3 anys per impulsar aquesta primera fase, mentre que la resta d'institucions també hi aportaran finançament. Sentim Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell.
Una per aquest any, una l'any que ve i una el 27, i en aquest sentit doncs, ajudar-los a fer front al cost d'aquesta primera fase de les obres, que esperem que després pugui posar en funcionament, si més no, la part, la primera planta o la part de la planta baixa d'aquesta sala polivalent, d'aquesta sala d'actes i de teatre.
La Diputació de Girona ja ha aprovat dues aportacions de 60.000 euros. Ho explica la diputada d'Educació i Joventut, Mònica Alcalà, i també regidora d'Esquerra a l'Ajuntament.
L'Ajuntament es posa en contacte amb la Diputació per demanar suport doncs, per fer la restauració d'aquest edifici, que entenem tots que no estem parlant d'un edifici qualsevol. Nosaltres creiem que el deure i l'obligació de la Diputació de Girona doncs, és seri, és recolzar tant a l'Ajuntament com a l'entitat en la mesura del que ens és possible i col·laborar en que aquestes obres tan esperades per l'adequació d'aquest espai perquè pugui continuar estant al servei de la població doncs, acabin sent possibles.
Durant el període d'obres, algunes activitats habituals es reubicaran temporalment. Per exemple, la tradicional quina de Nadal se celebrarà enguany al pavelló de l'Institut Frederic Martí Carreras, amb el suport logístic de l'Ajuntament, que també ha posat a disposició altres espais municipals per garantir la continuïtat de les activitats. A l'acte de presentació, a part doncs, del Centre Fraternal, l'Ajuntament i la Diputació, també hi va haver la Federació d'Ateneus de Catalunya. I seguim destacant més temes, ara que són les 8:31. Castell, Platja d'Aro i S'Agaró engegaran els llums de Nadal el pròxim 15 de novembre. Això vol dir el dissabte de la setmana que ve. També es vendran calendaris d'advent solidaris i s'ha instal·lat un gran desplegament de llums i activitats durant tot el Nadal. Marta Castany.
Així és, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró seran dels primers municipis de Catalunya a iniciar la campanya de Nadal, amb l'encesa de llums prevista pel dissabte 15 de novembre a les 7 del vespre. L'acte tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament i marcarà l'inici oficial de les activitats nadalenques. L'encarregat de fer l'encesa serà Pep Plaza, actor i imitador molt conegut a Catalunya. El municipi ha preparat 24.000 metres lineals de llums de baix consum que s'han començat a instal·lar des de finals de setembre. Durant l'acte també es vendran calendaris d'advent solidaris. Els diners es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centre especialitzat en el tractament de nens i dones embarassades. La programació nadalenca inclourà activitats com la pista de gel, el gran túnel de llum al carrer Miramar, el pessebre vivent de Castell d'Aro i celebracions als diferents nuclis del municipi. Una de les grans novetats d'enguany és el Premi Estrella del Gran Sorteig de Nadal. En aquesta desena edició, el premi no serà un cotxe, però promet ser igualment atractiu. El regal s'exposarà públicament a la plaça de l'Ajuntament el mateix dia de la inauguració comercial.
I seguim destacant més temes, anem a parlar de literatura. Xavier Ferrer presenta De l'Empordà al món, un llibre que recull les vivències de 7 anys de viatges fets entre amics durant els anys 80. El Torrollenc destaca en una entrevista en aquest programa la lentitud i profunditat d'un procés que ha culminat dècades després amb l'edició del llibre, i ho ha fet gràcies a Edicions Calígraf. Joan Coll.
L'oli d'oliva verge extra de l'Empordà tindrà un paper...
Disculpeu, sentim ara sí la crònica amb Joan Coll.
Segons Ferrer, és una crònica de viatges viscuts amb ingenuïtat i curiositat juvenil, escrita a partir de diaris detallats redactats durant aquells anys. Uns viatges que van començar al nord d'Àfrica, travessant el Sàhara i el Níger, entre altres territoris.
I que vam travessar el Sàhara, teníem 20 anys, a Algèlia, vam sortir per Senegal, Mauritània, vam travessar tots els països aquests de l'Àfrica, també la banda del Nil fins a Egipte, Sudan, el sud-est asiàtic i l'Orient Mitjà. I ara, doncs, contents perquè tenim aquest llibre ja entre mans, gràcies a l'editorial Calígraf, que hi va confiar, i a tot el món, doncs, editorial i de comunicació com vosaltres, que se'n fa ressò.
L'autor assegura que ara aquests viatges no serien possibles, ja que hi ha zones devastades per guerres i conflictes geopolítics que ho impedeixen. Són declaracions de Xavier Ferrer.
Per exemple, com vam estar a l'Orient Mitjà, això també val la pena, diguem, destacar-ho per l'actualitat que té en aquest moment. Està escrit en els diaris, no?, que passàvem per una zona que és Gaza, que li diuen Franja, però que al final semblava, posa allà un camp de refugiats. I per això fa 40 anys, no ara. Ara ho estem vivint-ho per la tele, el que està passant, no? Doncs no, això... I en aquells moments hi vivien, posava el diari, 400.000 persones. Ara hi ha 2 milions. Fixeu-vos com ha anat canviant el món.
Tot i aquests viatges, Ferrer admet sentir una nostàlgia permanent del seu territori. El llibre comença, de fet, amb un capítol dedicat a la seva infància a Torroella de Montgrí i a la vida empordanesa dels anys 60 i 70. La presentació del llibre De l'Empordà al món serà el dissabte 15 de novembre, també a Torroella.
I l'oli empordanès serà protagonista al primer mercat de l'oli nou de Barcelona. L'esdeveniment inclourà tastos, tallers i show cookings, com el de la cuina de Yolanda Bustos. L'objectiu és apropar el valor de l'oli verge extra català a la ciutadania. Marta.
L'oli d'oliva verge extra de l'Empordà tindrà un paper destacat al primer mercat de l'oli nou, que se celebrarà del 21 al 23 de novembre a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'esdeveniment vol apropar aquest producte al públic urbà i reivindicar la seva qualitat i singularitat dins la dieta mediterrània. Hi participaran 4 productors de la comarca: Tres Bassanes, Empordàlia, Llàgrimes del Canigó i Olis Albera. Tots ells portaran el seu oli nou elaborat principalment amb la varietat Argudell, pròpia de l'Empordà, reconeguda pel seu gust verd, viu i perfumat. El certamen també comptarà amb la presència de la cuinera Yolanda Bustos, que dissabte 22 oferirà una sessió de cuina en directe, basada en la seva mirada biodinàmica i amb l'oli com a ingredient principal. El mercat de l'oli nou reunirà prop de 50 productors d'oli d'oliva verge extra d'arreu del país i inclourà tastos, tallers, espais de venda directa i una barra de vins catalans per maridar els productes. També hi participaran altres xefs destacats com Carlota Claver, Ada Parellada o Oriol Balaguer, i entitats com el Gremi de Bacallaners o la Gastronòmica, que oferirà una sessió de tast molt especial basada en 3 clàssics catalans: pa amb oli, pa amb tomàquet i pa amb xocolata.
I el Museu de la Pesca de Palamós proposa recordar la història de la flota pesquera amb imatges antigues. L'activitat, titulada Barques al Port, servirà per recordar l'evolució del port i la flota pesquera de Palamós. Joan.
El Museu de la Pesca de Palamós acollirà aquest dimecres 5 de novembre una nova sessió del cicle Imatges que fan parlar, una activitat que vol preservar la memòria històrica local a partir de fotografies antigues. La trobada tindrà lloc a les 5 de la tarda i girarà entorn del tema Barques al Port. Amb aquesta sessió, els participants podran recordar l'evolució del port i de la flota pesquera de Palamós a través de diverses imatges projectades. L'activitat permetrà identificar embarcacions, espais i moments significatius del passat marítim del municipi, amb la participació activa dels assistents. Aquesta iniciativa forma part del programa Memòria Viva, impulsat per l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós, i té com a objectiu recollir informació oral que sovint no queda registrada. Les aportacions dels ciutadans ajuden a completar el fons fotogràfic del museu i a conservar així la memòria històrica col·lectiva del municipi. L'edició d'enguany es va iniciar a l'octubre amb una sessió dedicada als fets i personatges destacats dels anys 70 i 80.
Dos quarts i mig de nou del matí, Palafrugell organitza el taller Diversitat pel Benestar, una proposta que convida a descobrir com la diferència ens enriqueix i contribueix al benestar col·lectiu. L'activitat serà avui a les 6 de la tarda local del Consell de la Gent Gran de Palafrugell a la plaça 11 de setembre. El taller anirà a càrrec del psicòleg Pau López, que abordarà com la diversitat personal, cultural i social pot esdevenir un factor positiu per la salut emocional i la cohesió comunitària. L'objectiu és fomentar la reflexió i el respecte envers les diferències com a eina per millorar la convivència i el benestar global. L'activitat s'emmarca dins del Pla de Salut de Palafrugell 2024-2028, una iniciativa municipal que impulsa propostes de promoció de la salut física, emocional i social. I Begú impulsa una nova campanya per esterilitzar gats domèstics a preu reduït. Cal fer la inscripció fins al 12 de novembre, és a dir, fins al dimecres. Cal fer la inscripció el dimecres de la setmana que ve, el 12 de novembre, i implantar un xip per 39 euros. La iniciativa busca garantir el benestar animal i recorda que el maltractament està sancionat per la llei. Joan.
L'Ajuntament de Begú i l'associació ProGat Begú Esclanyà engeguen una nova campanya d'esterilització adreçada als propietaris dels gats domèstics del municipi. L'objectiu és facilitar l'accés a aquesta intervenció per només 40 euros, assumint la major part del cost entre el consistori i l'entitat animalista. Per participar-hi cal fer una preinscripció el 12 de novembre entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre a l'espai Mas d'en Pic. Les persones interessades hauran de portar el document d'identitat per demostrar que viuen al municipi i abonar l'import en efectiu. No s'acceptaran pagaments amb targeta. A més, el mateix dia de la intervenció serà obligatori implantar un xip al gat amb un preu reduït de 39 euros a pagar directament a la clínica veterinària. Aquest dispositiu permet registrar l'animal tal com exigeix la normativa i facilita així la seva identificació en cas de pèrdua. Amb aquesta acció es vol frenar l'abandonament de gats i cadells i reduir la feina de control de colònies que fan els voluntaris.
Doncs bé, moltes gràcies. Posem una mica de música. Sentim a Sabrina Carpenter amb Tears.
I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet at the thought of you. Feeding the responsible guy, so no responsible. Treating me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. A little respect for women.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ara, doncs, ja a la recta final d'aquest dimarts, és moment de parlar de literatura. Teresa Calabús, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Perquè cada dimarts anem fins a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí perquè ens has de fer algunes recomanacions. Avui de què parlarem?
Avui parlarem d'aquestes obres especials que marquen un abans i un després, però que a vegades no en som conscients quan fa tants anys que estan escrites. Justament vull parlar de literatura d'intriga japonesa.
Carai!
Res a veure amb tot el que ens arriba ara sobre escrits japonesos o coreans, que a les llibreries en tenim forces títols sobre la taula, de com et regalaré un gat o estones a la meravellosa cafeteria doncs X o tots són llibres que semblen autoajuda, saps? O sigui, ens està arribant una fornada molt, molt edulcorada del que és Orient, però a mi m'agrada molt la novel·la negra i sé que hi ha molts lectors de novel·la negra i sobretot ben estructurada i molt ben pensada. I hi ha molt poca novel·la negra del segle passat japonesa, però sí que hi ha un nom que destaca, que és Seicho Matsumoto. Aquest senyor va néixer el 1909, o sigui que res, fa 4 dies. Va morir amb 83 anys. Va escriure moltíssim, molta novel·la, va escriure biografies, adaptacions al cinema. Vull dir, té pel·lícules, justament del llibre que us vull pregar avui, hi ha una pel·lícula de l'any 58, em sembla, 1958, i la novel·la que avui us recomano, però que no és l'única seva, és L'Expresso de Tòquio. És una de les primeres que va escriure, que sobretot en la línia de novel·la negra, que no és pas l'únic que va fer. Què cal destacar? Doncs mira, el més curiós d'aquest escriptor és que els detectius no són els herois, val? I els assassins o diguem, també les víctimes són gent que les circumstàncies o la mala sort els hi ha portat. Gent de carrer, o sigui, no hi ha assassins en sèrie, no hi ha sang i fetge, no hi ha, com et diria, assassinats gratuïts, per dir-ho d'alguna manera, tot i que no hi ha cap assassinat que es pugui justificar, però ell sí que posa en la balança el per què una persona ha matat o el per què una persona ha mort.
És a dir, que hi ha com una justificació, encara que sigui injustificable.
Exacte, hi ha vegades que també hi ha escriptors que aconsegueixen crear un personatge o un lladre o que et caigui simpàtic i que no vulguis que l'atrapin. I llavors com a lector penses, mare meva, a veure si jo també tinc aquí allò ànima de lladre, no? Perquè jo ara voldria que aquest s'escapés de la justícia. Aquest fet en el qual, sobretot Seicho Matsumoto tenia un interès molt clar, i era el retrat de la corrupció dintre dels ministeris i dintre de les grans entitats japoneses. Vull dir, devia ser una època en la qual el poder era el més preuat, diguem, pels polítics i per les empreses grans. I llavors l'escalat que hi havia, qui era un treballador, qui era un subdirector, quin era el seu lloc en l'empresa, i a vegades havien de pagar justos per pecadors. Val? I el que li tocava, li tocava. Vull dir, dintre d'aquesta societat tan rígida, i també hem de dir, en la qual el suïcidi era un sistema pràctic i ràpid per acabar-ho tot, i que n'hi ha, encara ara n'hi ha molt, però que n'hi havia moltíssim al segle passat. Ens ha arribat a tots el costum que tenien els japonesos, no? Tenim la informació, es feien harakiris, diria, o ho dic bé o malament, ara mateix poder dir una lletra mal dita, però
sí, sí, no,
el suïcidi al Japó se sap que és corrent. Per què dic això? Perquè aquesta novel·la comença amb, la descoberta de dos cadàvers a la platja, en una platja, estirats de costat, abraçats, que aparentment, vull dir, de fet, amb molta lògica per part de, la imatge que tenen el, els investigadors, de que s'han suïcidat junts, perquè eren amants i això ja era motiu, vull dir, no podien seguir junts, per tant, es suïciden i esperen i es posen, diguem, en una posició amorosa en la qual no hi hagi dubte de quin és el motiu del suïcidi. Però un, investigador, un detectiu ja gran, un home que ja, bueno, està casat i, a punt de retirar-se i tal, troba molt estrany, perquè ells han viatjat en tren, també el, títol és l'Expresso de Tòquio, o sigui que això també dona pistes. Troba molt estrany que en la butxaca de l'home hi hagi un tiquet del vagó restaurant en el qual es nota que només ell va anar al vagó restaurant. Per tant, va fer una consumició i estava sol. Llavors, com és que anaven junts, viatjaven junts, amb una intenció tan intensa com la de suïcidar-se per amor, i ell va tot sol en el vagó restaurant. Aquí el més probable és que ella no hi fos. I aquest és el dubte tan subtil, tan, poc, diguem, representatiu, no? Simplement es deixa portar per la sensació de que uns amants no, s'haurien separat, i menys per anar una nova al restaurant i ella no, acompanyar-lo. I aquí comença la investigació. Per tant, tota la novel·la és d'alguna manera així de subtil, o sigui, tot són conjectures, i aquest detectiu, amb una paciència i un impressionant i uns recursos molt, pobres, perquè no van a la part, o sigui, la inquietud per resoldre-ho és gran, però en canvi, vull dir, s'ha de pagar de la seva butxaca viatges en tren i ha de treballar en, hores fora de, servei, perquè vol arribar al fons d'aquest dubte que té, que, cada vegada es va fent més gros.
Veiem, o sigui, hi ha diferències entre la, novel·la d'aquí amb l'oriental?
Vaja, moltíssim, moltíssim. Jo aquesta, sobretot, l'Expresso de Tòquio no és la primera que llegeixo d'aquest autor, n'hi ha un que es diu El Castillo de Arena, que també és extraordinària. Us he de dir, totes les novel·les d'aquest autor per ara s'estan publicant l'editorial Libros de l'Asteroide. En català, malauradament, ningú, l'ha traduït o ningú l'ha descobert. És una llàstima, perquè la novel·la d'intriga està de plena moda i, es vendria molt bé, i més intriga japonesa oriental encara més. La diferència molt gran, mira, d'entrada no hi ha efectes allò de sorpresa, no hi ha res que te pugui agafar, o sigui, sí que hi ha sorpresa, evidentment, perquè és una novel·la d'intriga, però en tot moment l'autor et diu la veritat i tots els detalls que descobreix l'investigador, tots, fins i tot el, més petit. Per tant, té moltes ganes de, poder acompanyar el que té, o sigui, el que té ganes de descobrir, també, saps? O sigui, hi ha vegades que llegim una novel·la d'intriga per arribar al final i veure qui és l'assassí. Hi ha vegades que quan l'anem llegint, sobretot els que ens agrada, anem intentant endevinar què pot passar, saps? Qui, pot haver sigut l'assassí? Per què aquest sí que pot haver sigut i per què aquest no pot haver sigut? I llavors volem jugar a ser detectius. En Seicho Matsumoto t'ajuda a fer això, perquè el, pensament de l'investigador és molt gradual, és no lent, perquè és constant, però sí que és molt mesurat, i el, lector té sempre la, té totes les cartes sobre la taula. No hi ha un efecte d'aquests així sorprenents, que a la pàgina 80 et surt un personatge nou, o, un fet que, t'ha amagat, però que ell ja sabia des d'un principi. O sigui, això és, molt bo. I és una lectura tirant a lenta, eh? Vull dir, no, tampoc és una lectura trepidant. Ara, últimament, per exemple, hem tingut a sobre la taula un, autor que es diu Santiago Díaz, amb una novel·la que és J.D., que es llegeix a raig, perquè el vocabulari, l'argument, les imatges molt gràfiques, de seguida te les imagines en una pel·lícula. L'Expresso de Tòquio, tot i que se n'ha fet una pel·lícula, el disfrutes com a lectura, no ets tan conscient de la imatge, tot i que la veus, vull dir, està molt ben detallat. És un llibre molt curtet, per ser una obra que al final té molts temes per parlar. Té 100, cap a 200 pàgines, no hi arriba.
Ah, deies, no? Aquestes diferències, no? O sigui, el... És a dir, que aquests trets no són només d'aquest autor, sinó que podríem dir-los que són unes característiques d'altres autors orientals.
Sí, jo trobo que sí. També no fa gaire vam llegir una novel·la que es diu, i no sé si en vam parlar-ne, però en tot cas és molt bona també, que es diu El misterio de la mujer tatuada. L'autor es diu Akimitsu Takagi. I també aquest va néixer el 1920, aquest senyor. Vull dir que tots són de principis del segle passat i són els precursors de la intriga japonesa. No hi havia gaires hàbits d'intriga, de novel·la d'intriga. Asteroide, ara em sembla que en té 3, 4, ara en sortirà un. Mira, ahir havia d'haver arribat, o sigui que avui podeu rebre'm un que es diu Punto Cero, que és un de nou. Qui ja hagi descobert aquest autor, doncs hi haurà una novetat molt aviat.
Sí?
A les llibreries, sí.
Doncs mira, també doncs els fans de la literatura japonesa doncs també els hi pot interessar.
Sí, jo, vaja, crec que fins i tot, encara que el que t'hagi agradat hagi sigut doncs els nòrdics, per dir una cosa, que són absolutament diferents a aquesta literatura oriental, totalment diferents, penso que sí que és descobrir un altre camí del món de la investigació, i en realitat aquests autors sí que el que fan és una crítica social, vull dir, l'interès principal no és explicar per què un assassí es dedica a matar o la maldat pura, vull dir, expliquen per què una societat estructurada d'una manera concreta pot arribar a provocar doncs un assassinat.
Doncs bé, aquestes recomanacions, poden recordar el nom?
Sí, mira, el llibre, El Expresso de Tòquio, autor Seicho Matsumoto, Libros de l'Asteroide, una obra traduïda per una senyora que es diu Marina Bornas, molt ben traduïda, i no sé si és la traductora de tots els d'aquest autor, però fantàstica, de veritat, una molt bona novel·la per passar un cap de setmana.
Que també és això, que també doncs, destacar la feina que fan els equips de traducció.
Sí, això és important. Sí, perquè no... Vull dir, llegint-la no he notat res que em cridés l'atenció, per tant, això vol dir que és fantàstic. O sigui, quan una traducció no la notes, vol dir que està molt ben feta.
Doncs bé, Teresa Calabús, que vagi molt bé. Molt bona setmana.
Gràcies, igualment a vosaltres. Adéu-siau.
I anem ja, doncs, a fent un repàs als titulars més destacats del Supermatí, ara que falten 4 minuts per les 9. Tot plegat, doncs, avui que us hem explicat que el Festival Brots tanca la seva primera edició amb èxit de públic i una forta implicació del territori. Marta Castany.
La proposta ha consolidat un model cultural arrelat al territori i obert a la contemporaneïtat.
També hem recordat que aquest cap de setmana Palafrugell celebrarà a la Festa Petita de Sant Martí amb un cap de setmana dedicat a la cultura popular i una cita organitzada per la Colla Gegantera de Palafrugell i l'Ajuntament. També doncs, hem parlat de les obres del Centre Fraternal del Teatre d'aquesta entitat de Palafrugell amb una primera fase que inclou treballs estructurals i de seguretat per adequar l'edifici a la normativa actual. El projecte impulsat pel Centre Fraternal amb el suport de diverses institucions es farà per fases per garantir-ne la viabilitat econòmica. Però també tenim altres notícies, perquè Castell, Platja d'Aro i Sagaró engegaran els llums de Nadal el pròxim dissabte, el dissabte de la setmana que ve, Marta.
També es vendran calendaris d'advents solidaris i s'ha instal·lat un gran desplegament de llums i activitats per tot el Nadal.
I l'oli empordanès serà el protagonista del primer mercat de l'oli nou de Barcelona.
L'esdeveniment inclourà tastos, tallers i show cookings com el de la cuinera Yolanda Bustos. L'objectiu és apropar el valor de l'oli verge extra català a la ciutadania.
Xavier Ferrer presenta De l'Empordà al món, un llibre que recull les vivències de 7 anys de viatges fets entre amics durant els anys 80. Joan Coll.
L'autor torruellenc destaca en una entrevista al Supermatí la lentitud i profunditat d'un procés que ha culminat dècades després amb l'edició del llibre gràcies a Edicions Calígraf.
I el Museu de la Pesca de Palamós proposa recordar la història de la flota pesquera amb imatges antigues.
L'activitat titulada Barques al Port servirà per recordar l'evolució del port i la flota pesquera de Palamós a partir de fotografies antigues. Els assistents podran identificar col·lectivament persones, escenes i racons dels fons del museu.
I Pacu impulsa una nova campanya per esterilitzar gats domèstics i ho fan amb un preu reduït.
Cal fer preinscripció el 12 de novembre i implantar un xip per 39 euros. La iniciativa busca garantir el benestar animal i recorda que el maltractament està sancionat per llei.
Doncs bé, aquestes són les notícies més destacades que us hem explicat avui al Supermatí. I ara, quan falta un minut i pocs segons per les 9, és moment de repassar i d'actualitzar-vos la previsió meteorològica. Isaac Vilà, què ens pots explicar?
Novament dimarts tranquil, amb temperatura suau al migdia, ara fresca, ara mateix al matí, però amb vent de garbí, que serà el fenomen més destacable de la jornada. Un vent de garbí que pot bufar moderadament i que és el precedent del canvi de temps que esperem ja de cara dijous. Demà dimecres encara esperem un augment progressiu de la nuvolositat i amb aquest vent de garbí que s'anirà reforçant també demà dijous. Per tant, calma i tranquil·litat tant avui dimarts com demà dimecres, accentuant el vent de garbí amb una mica de tràgol i esperant el canvi de temps de dijous.
Doncs bé, ja ens ho aniràs explicant aquí al Supermatí. Estarem molt pendents d'aquest canvi de temps que pugui arribar dijous. Actualitzem, però, xifres. Ara mateix tenim 11,7 graus a Palamós, en el cas de Begur, 16, pràcticament 12 a Palafrugell i pràcticament 12 també en el cas de Calonja. I amb tot això, doncs, ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per seguir-nos, per voler conèixer l'actualitat de la nostra comarca aquí al Supermatí. Que vagi molt bé. Tornem demà a partir de les 9.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.